Literari Ploma, el podcast d'art i literatura del Museu Nacional d'Art de Catalunya i Biblioteques de Barcelona.
Gemma Ventura és l'escriptora convidada en aquest episodi de Pèl i Ploma. L'escriptora del Vendrell és coneguda pels seus textos a la revista digital 14, de la qual n'és subdirectora. Abans havia estat mestra de primària especialitzada en música. L'any 2023, la Gemma Ventura va guanyar el Premi Josep Pla de Narrativa amb la seva primera novel·la, La llei de l'hivern. En el seu llibre, l'autora explora els clarobscurs de la solitud i les absències enfront dels fèrtils camps de la imaginació i la memòria. L'escriptora visita Ràdio Maconda amb un nou text sota el braç. Es titula «Jo també faig existir mentides». L'obra d'almanac que ha inspirat la seva escriptura és «Sant Francesc d'Assís, segons la visió del papa Nicolau V», de Francisco de Zurbarán.
Quan era petita i se n'anava la llum, tot es feia negre. Era com si estiressin la cadeneta d'una làmpada i tot el poble s'apagués. El passadís, les finestres, els carrers. Ma mare em donava l'espelma i jo, que l'agafava amb les dues mans, veia com davant meu apareixia allò a què no donava cap importància. Les estovalles i la cullera, el pany rodó i la rajola, les puntes de les meves sabates, els ulls i el nas del meu germà. La mínima llum convertia allò quotidià en una revelació. Han passat els anys i mai he tornat a tenir aquella sensació. Ara visc a Barcelona i quan la llum se'n va, no ho fa completament. Es filtra la dels fanals. On puc trobar la negror absoluta? I penso mentre entro a l'exposició de Zurbarán. Fosca, austera, mínima, és ben bé com si entrés en una cripta. Davant meu, els tres quadres amb Sant Francesc d'Assís. La història diu que el papa Nicolau i el seu seguici van baixar en una església subterrània amb una espelma a la mà i que davant seu se'ls va revelar el miracle. Sant Francesc, momificat des de feia 300 anys, estava dempeus, viu, amb la sang que li corria per les venes i amb els ulls mirant cap al cel. Els tres quadres em situen al moment exacte de la troballa, com si jo també formés part de la comitiva del papa, com si jo també estigués davant d'un sant en èxtasi, com si allargant una mica més els dits li pogués arribar a tocar els plecs de la roba. Però vet aquí que ni el papa va anar a veure el cadàver ni l'església subterrània existia. El quadre representa un engany. I què, penso, quantes mentides hi ha dins les novel·les que més m'han trastocat? No ho faig, jo també, de repetir-me un record tal com el vull escoltar i no tal com va ser? Han arribat a existir mai els moments més vells de la nostra vida? O ho són per la forma com els narrem? No som tots una colla de fabuladors? Quantes pel·lícules m'han explicat la història d'un amor que no ha existit mai i jo me l'he cregut de dalt a baix? No és l'art una mentida que té la potència de la veritat? No necessitem, en aquest esllanguiment de dies repetitius, un miracle? No tenim tots el desig que en un dia qualsevol ens passi allò més extraordinari? Sí, ho declaro. Jo també faig existir mentides. Si miro de ben a prop els tres quadres, hi veig petites esquerdes i m'imagino que aquestes pintures són com cossos, que tenen pell i que amb el pas del temps se'ls han fet arrugues i que les arrugues ens ensenyen tot el que han viscut, les primeres pinzellades, les restauracions amb què els han refet la pintura esborrada. Soc, doncs, davant d'algú molt i molt vell, algú que té vora 400 anys. La prova que segueix viu és que encara ens mira, encara ens parla, encara ens diu. Vet aquí un altre miracle. Zurbarán és mort, com ho eren totes les persones que vivien al 1600 i pico, i que, com tu i jo, tenien somnis i pors, i deliris i penes, i dies tristos i dies meravellosos. Tots ells ja no existeixen. Són pols. Però aquests tres quadres han travessat el túnel del temps, han sigut vistos per generacions d'ulls que s'han obert, han viscut i s'han apagat per sempre. I cada mirada hi ha detectat una cosa diferent, com si dintre seu cada persona creés un segon quadre, únic, íntim, amb un significat que ningú més li donarà. Passa amb una cançó, amb un llibre. Quan t'impacta, dins teu desplegues un segon escenari on hi aboques el que tu sents. Un escenari que es renova, Avui, una cançó et fa pensar en aquell i demà en aquell altre. Si l'art pot travessar el temps, és perquè té la capacitat d'explicar qualsevol temps, de brindar-nos des de la data remota i el poble o bosc o mar on va ser creat un puntet de llum, perquè avui, segles després, no anem a les palpentes. Sí, l'art, i sembla que aquestes pintures de Sant Francesc ho representin, fa màgia. Pot fer que un mort sembli viu. Més concret, pot fer que allò que et sembla mort, un amor del passat, un desig insatisfet, un temps perdut, ressusciti. A fora del museu hi ha turistes, cotxes, autobusos, hi ha presses, hi ha nens que corren, que ploren, que riuen, hi ha la llum esclatant de la primavera. Aquí, en aquesta sala, la foscor fa existir un altre temps, més lent. O no, més aviat et fa oblidar que el temps passa. Sant Francesc, que venia d'una família rica, ho va deixar tot per representar la pobresa i la humilitat. En aquestes pintures està quiet, i jo, ara, estic quieta davant seu. Potser és això el que cal, aturar-se i tornar al silenci, desaccelerar la mirada per tornar a mirar, parar un moment per sentir com dins meu s'hi fan unes escales amb què baixo, esgraó a esgraó, en un lloc profund, a la cripta de mi mateixa, per despullar-me, com Sant Francesc, del que és sobrer. Però què ho és? Aquesta dèria de pensar que tot és urgent. La llista interminable de coses que m'he compromès a fer. Aquesta borratxera acumulativa amb què vivim, més i més i més. Desaccelerar-me dins d'aquest museu, dins d'aquesta biblioteca gegant que fa de guardiana d'un temps. Desaccelerar-me, no per entendre i desxifrar, sinó per deixar-me meravellar, com quan a casa se n'anava la llum i amb una flama petita apareixia una cosa, una de sola, i el món sencer era allò.
Un cop enregistrada la lectura del seu text, la Gemma Ventura viatja des de l'estudi de la Ràdio Comunitària de Biblioteques de Barcelona fins al MNAC. Al museu, l'escriptora es troba amb Joan Lleguas, conservador d'art del Renaixement i Barroc. Ben aviat, tots dos es troben a la particular sala que en aquells moments acull la colpidora pintura de Francisco de Zurbarán. Sant Francesc d'Assís, segons la visió del papa Nicolau V. 1635-1640. Oli sobre tela. Sala 34 del MNAC. El quadre Sant Francesc d'Assís, segons la visió del papa Nicolau V, normalment es pot veure a la sala 34 del MNAC. Però, en el moment de la conversa entre la Gemma Ventura i Joan Lleguas, l'obra protagonitza l'exposició Zurbarán Sobrenatural. Allà està acompanyada de les altres dues rèpliques que va fer l'artista, la que es conserva al Museu des Beaux-Arts de Lió i la del Museum of Fine Arts de Boston. És la primera vegada a l'estat que es poden veure juntes les tres rèpliques del quadre. Zurbarán pinta la realitat i l'emoció del moment, perquè situa l'espectador en el lloc del papa Nicolau V, que, segons explica una llegenda del segle XVI, va visitar el cos incorrupte de Sant Francesc a la cripta on estava enterrat i el va trobar dempeus, com si fos viu.
Hola, Gemma, què tal?
Hola, Joan, com estàs?
Bé, he llegit el teu text, que és molt suggerent, i em fa molta gràcia el que has escrit, és a dir, això que parles de la llum, de la foscor, de l'experiència quan eres petita, d'una espelma. És a dir, no sé, a mi em recorda molt l'experiència analògica, no? L'experiència d'entrar en un lloc, no sé, avui dia que hi ha els escape rooms, és a dir, aquesta cosa. Com ho has vist, les obres del Zurbarán, amb aquesta foscor? Com
Clar,
ho veus?
Per mi és molt reveladora, no?, la idea de la foscor, perquè una cosa perquè la llum tingui força hi ha d'haver foscor, no? I en aquest text el que faig és una comparació de dir, avui dia, no?, que anem tots corrents, que atabalats, amb aquestes vides tan plenes, què és essencial, no? Sembla que tot sigui prioritari, sembla que tot sigui urgent. Això, anem accelerats i la vida passa tan ràpid que sembla que això, que no saps ni què estàs vivint ni res, no? I per mi, aquestes obres han tingut aquest efecte, no? De, ostres, enmig de la foscor apareix aquest punt de llum que toca Sant Francesc, que mira cap amunt i que ens convida a parar. Això que hem fet tu i jo ara, que és parar, que és el que no fem mai, i perquè d'alguna manera aquesta foscor il·lumini, almenys a mi, em digui, Gemma, atura't un moment i pensa, d'entre totes les coses que fas, quina és la important, no?
Sí, és aquesta cosa de que a vegades parlem de que la llum, només hi ha la llum, aquesta cosa que és ancestral, la llum i la foscor, la llum és la bona, la foscor és la dolenta, però en aquest cas necessitem de les dues coses,
exacte,
de les dues ànimes, necessitem sí, sí, de la llum, sí, necessitem de la foscor, perquè la foscor, sense la foscor no hi hauria llum.
És que la vida són contrastos, no? I ho veus en una pintura, per mi, un llibre, una pintura, una pel·lícula, tot és, hi ha un mecanisme que és molt semblant, no? I en un llibre, si tu vols que hi hagi un moment de tristesa, has de preparar-lo, no pot ser tot un llibre trist, perquè llavors ja no tindria força la tristesa, no? I en una pintura és el mateix, si tu vols que algú destaqui, l'entorn, l'atmosfera ha de fer aquest contrast, no? I en la música també, escoltes Tchaikovsky i perquè allò t'impacti a dintre ha de venir d'una prèvia. Ah. I a la vida igual, no? Però si tens, no? Has de tenir molta gana i després el menjar serà més bo. La vida, tot està fet de contrastos.
Bueno,
en
aquesta exposició hi ha aquestes dues idees, no? És a dir, el Zurbarán utilitza aquesta tècnica tenebrista per fer destacar els cossos, no? Com el Sant Francesc, els objectes de les natures mortes. I sí, és veritat, és a dir, necessites la llum, però també necessites la foscor per haver aquest contrast, però el que dius és molt interessant, el fet de les històries, no? El fet de que a vegades, bueno, una mica aquest poema de la noche oscura de l'alma de Sant Joan de la Creu, és a dir, necessites passar per una experiència negativa per poder sortir-ne.
Absolutament, no? Si tota la vida fos alegria, no? O sigui, l'alegria la valores quan vens de tocafons, no? D'alguna manera. I aquí, no? Si pensem en les històries i en els relats, una cosa que també m'ha impactat molt i que ho he escrit en el text, és com que tot plegat és una mentida. És a dir, no? T'expliquen que va anar el papa Nicolau V amb tota una comitiva allà baix a veure Sant Francesc, que el van trobar així, no? A tu et situa frontalment davant d'aquesta mena de miracle, i després resulta que no, que tot plegat és mentida, no? I a mi m'ha agradat que fos mentida, no? Perquè em feia pensar que vivim amb la mentida. O sigui, moltes novel·les que jo he llegit segurament són mentida, però jo me les he cregut. O fins i tot, quan jo explico un record, la memòria és una mina de mentides, no? I moltes coses que recordem, quan les expliquem, les anem retocant, no? Fem una mica com de restauradors. Jo agafo un record de quan era petita i ara el pinto aquí, ara el restauro així, i anem fent relats de coses que no van ser, però que a través nostre podem fer que siguin d'aquella manera, no? Nosaltres també fem de pintors i de novel·listes i de fabuladors.
La ficció, diguéssim, és un acte de fingiment.
Sí.
No? El fingiment constant, clar, els novel·listes, els que escriviu, diguéssim, confegiu una realitat paral·lela o de mentida, com has comentat, no? Que després això, fins i tot, té un marc.
I tant.
Et situa en un lloc, et situa en un espai. I el que dius també és molt interessant, això que cadascú es confegeix les seves experiències. A vegades ens pensem que hem viscut vides que no hem viscut perquè ens recordem un record que ens han explicat i ens pensem que l'han viscut nosaltres.
Exacte.
I realment no...
Som una colla d'embusteros.
No va ser així.
No, però en el fons és molt curiós perquè pots parar boig, no?, escrivint, perquè comences a escriure una cosa que és mentida però està feta de veritats. És a dir, tot el que escrius passa dintre teu i potser parles d'una persona que t'has enamorat, però és una mena de Frankenstein, no? Perquè potser hi ha un moment que vas viure amb un i un altre en un altre i una altra cosa que vas veure amb un desconegut i tot es barreja i crees una cosa que te l'acabes creient, no? I per això penso que l'artista i el boig, per mi és el mateix.
Està confegit de retalls, no? Els retalls,
sí.
I, bueno, sí, és un tema interessant. Sí, sí.
Sí, sí.
En el fons és això, és a dir, la peça aquesta, el Sant Francesc i el Zurbarán, és un retall. És un detall d'una escena més àmplia i, clar, te l'exposen d'una manera determinada, te la venen d'una manera determinada i tu creus. I això passa, diguéssim, als anals de la història com si fos un fet veritable que va passant, va passant, va passant.
Sí, a mi també em feia pensar, veient això, no? que quan tu mires una pintura és com si davant teu hi hagués un segon escenari, que és allò que tu hi aboques, no? Un segon quadre que només és teu. I amb una cançó també passa. Jo escolto Leonard Cohen i dintre meu es desplega un escenari amb el significat que només és meu. I amb el llibre també. Amb tots els arts hi ha un segon escenari que és el que tu desplegues i que avui és d'una manera i demà serà d'una altra manera. Jo demà, si torno, em farà sentir d'una altra manera, no? I, no sé, ho vaig pensar mentre escrivia, no? Aquest quadre íntim que ens creem nosaltres mateixos amb una obra, en aquest cas, que a mi és el que més m'al·lucina, que va estar feta fa molts i molts anys, quan Zurbarán era viu, i hi havia tot de gent que era viva i que tenia alegries i tristeses, com nosaltres, no? I ara tota aquella gent és morta, no existeixen, i en canvi això sí, no? O sigui, com l'art, quan és potent, pot travessar el temps, no?, i arribar on som ara.
Continua emocionant, és a dir, pel túnel del temps ens ha arribat un quadre 400 anys després, o quasi 400 anys després, i aquest quadre encara continua emocionant. I això, aquesta figura que fas del quadre dins teu, a mi em provocava allò un quadre dins un quadre. Dins
infinit,
un quadre.
No?
Sí, fins a l'infinit. Clar, és molt poètic, no?, aquesta visió. I és veritat, cadascú té la seva visió del quadre. Uns es pensaran, això s'ha pensat durant molts anys que era un frare en èxtasi, és a dir, es pensen que està viu i es pensen que està en èxtasi. Bueno, sembla que està viu, no és que ho estigui. Clar, llavors això configura moltes realitats paral·leles, és a dir, la gent, a partir d'aquí, és l'art. No?
Clar, sí, sí.
Pot haver múltiples lectures, un escriptor pot escriure un text amb una voluntat i després ser llegit amb una altra
Absolutament,
voluntat.
Absolutament, sí, sí. I és la llibertat de l'art, no? O sigui, permet que tot sigui vàlid. Jo puc escoltar una cançó i dir, ai, que trista, i després vindràs tu i diràs, ai, que alegre, no? I què? No, res és més vàlid que res, no? A vegades hi ha aquesta mena d'elitisme en l'art de pensar, no, és que això s'ha de...
S'ha d'interpretar d'aquesta
manera. Sí, s'ha d'interpretar així, doncs, no, quina bestiesa, no? Cadascú se l'ha de fer seu. I jo crec que és la força de la literatura, dels museus i de l'escultura, de la música, bueno, del cinema.
És un debat
no?
interessant, aquest, també. És a dir, a vegades hi ha com interpretacions de les obres d'art o dels textos que semblen molt canònics, i que la gent diuen que s'ha d'interpretar d'aquella manera i bueno, a nivell canònic sí, s'ha d'interpretar així, però la gent l'interpreta com vol. Clar. I llavors les coses evolucionen, perquè si no evolucionéssim encara parlaríem en llatí o parlaríem...
Exacte, per mi és com si els hi posessin un mur de ciment, no? Quan justament l'altre dia quan m'ho mirava així de prop i allò que m'explicaves, no? Que hi ha com una mena d'esquerdes a la pintura,
les clivelles,
no? Les clivelles. Sí. I pensava, mira, és com el quadre és com si fos una persona viva, un cos viu, no? Que la pintura és com la pell que s'ha anat arrugant amb el pas del temps i ara és, mira, té 400 anys, no? Com un vellet que encara ve i t'està explicant històries i que està viu, i està viu perquè jo puc mirar i perquè m'està explicant alguna cosa, no? I de sobte veia tots els quadres del MNAC com no? Persones antiquíssimes que estan allà explicant-te coses.
Són petits vellets que van
expliquen
coses.
I un ve d'un lloc remot d'un poble, l'altre d'una muntanya, l'altre d'aquest segle, l'altre d'aquest altre, i la biblioteca, el museu que és aquesta mena de biblioteca, no? Que fa de guardiana d'obres que van néixer en dates, en llocs remots, però que ara estan aquí, no? per tots
encara
nosaltres.
Encara estan vives, perquè les podem veure. Els autors no estan vius, ni els que els van pagar, ni els que els van poder veure al primer moment. I el que també és molt poètic això de que deies, no? És a dir, tots estan morts. Clar, és veritat, tots els ulls que els van veure per primera vegada ja no hi són,
no.
I les interpretacions ja s'han mort. I aquesta cosa de que l'obra perduri en el temps, tot i que demacrada, és a dir, tot i que...
Com la bellesa, que també vas demacrant amb el temps.
És a dir, això vol dir que no sabem fins quan arribaran. No? És a dir, fem la projecció en el futur, fins quan serà viva l'obra d'art. Clar, és a dir, sempre es fa una tasca de restauració per conservar-la jove, allò, fora per jo, no? Però, clar, les obres sempre són finites i algun dia es moriran, també. És a dir, no tenim pintura, la gran pintura de Babilònia no es conserva, per exemple, no? És a dir, s'ha perdut.
Però és normal. Vull dir, a mi, ja sé que és una cosa que és, oh, i que s'acaba, no? Però tot comença i tot s'acaba, no? O sigui, si diguem abans les persones que estaven vives a 1.500 ja no hi són, nosaltres un dia tampoc hi serem, no? Però potser a mi entrar en un museu, últimament ho visc així, no? És com dir, un lloc on jo no miro el mòbil, on puc estar tranquil·la, on el temps passa allà fora, però aquí dintre no, i on puc estar mirant de veritat. No?
El temps passa d'una manera... Sembla sí, que passi més lent.
Sí, tu pots permetre aquí, no? Jo crec que els museus, els llibres, és el lloc on jo dic, jo governo el meu temps aquí, no vull que... És que fins i tot apago el mòbil tot plegat.
És un refugi.
És l'únic refugi que tinc, perquè llavors allà als altres jocs tothom et truca, tal, però en canvi aquí no. Estic aquí en el museu i em sembla que em quedaré a viure aquí ja, perquè així ja no hauré de fer mai més cas al mòbil, però és la forma, no? De resistència.
Sí, no, és el pas del temps. El pas del temps passa per tothom igual, un dia s'acabarà, ens morirem, les coses són efímeres, però el missatge pot continuar i continuar més enllà. No? És una mica... Estem veient aquí, estem disfrutant aquesta cosa de missatge de fa molt temps, compartit amb pintors actuals que han fet recerques paral·leles i han experimentat coses diferents, no?
De fet, ara em fas pensar que quan he anat a gravar el text aquest a la biblioteca, hi havia una frase que l'he vist a l'edifici, no? A García Márquez, me l'he apuntat en aquest paper, perquè dic, ostres, sembla mida per això que farem avui, no? Perquè deia, la vida no és lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para contarlo. No? Que és una frase, és això. O sigui, la vida no és el que vivim, sinó el que recordem i com ho recordem quan ho expliquem. No? Que trobo que és això és el que explicàvem d'aquesta obra i de tot plegat. O sigui, som el relat que ens fem. Una mateixa cosa per un pot ser un problema o per un altre pot ser la gran fortuna de la seva vida. No? I la vida està plena de relats i l'art són relats també. No? The birds they sing at the break of day. Start again, I heard them say. Don't dwell on what has passed away or what is yet to be. Pèl i ploma és un projecte del Museu Nacional d'Art de Catalunya i Biblioteques de Barcelona. Yeah, the war, they will be fought again. The holy dove, she will be cut again. Bought and sold and bought again. The dove is never free. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Shh.